Doncs ara sí, quan són les 9 i 11 minuts, encetem la tercera hora del programa d'aquest dilluns i ho fem amb l'espai de gastronomia i per això comptem ja els estudis amb el cuiner de quilòmetre zero del restaurant El Dient de Vallfogona de Balaguer i assessor gastronòmic amb l'Enric Millà. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
En aquesta nova temporada, com ja vam fer en el darrer programa, doncs el que estem fent és, a més de parlar de cuina, també anem aclarint part de la terminologia que forma part d'aquest món. Avui, en concret, amb l'Enric volem parlar de dos conceptes, un d'ells és el show cooking i l'altre la wine tablet. En primer lloc, explica'ns, Enric, què és un show cooking?
Show cooking, bé, com el seu nom indica en anglès, és un espectacle de cuina. Normalment el concepte de show cooking neix una mica als congressos gastronòmics on els cuiners de primer nivell feien demostracions de cuina explicant tot el que són les noves tècniques. Avui en dia, malauradament, s'utilitza molt també, sobretot empreses que es dediquen a fer banquets, als seus menús i se fiquen show cooking, quan realment és un cuiner que moltes vegades està fent unes gambes a la planxa davant del client, no? Però clar, tots aquests noms que diuen en anglès, que es diuen en anglès que sonen bé, sembla que és una forma també de màrqueting i per vendre, però bàsicament i generalment un show cooking es tractaria quan es fa una ponència, una demostració de cuina on s'està explicant una nova tècnica.
Qui el fa normalment el show cooking?
Som cuiners que assistim als congressos gastronòmics, que moltes vegades expliquem doncs, formes de cuinar, conceptes, tot el que és una mica... Bàsicament els show cookings estan pensats pel món de la cuina, no? No podria dir exactament, clar, hi ha moltes terminologies, no és el mateix una ponència de cuina que, on normalment no es cuina en directe, això cooking sempre té l'element que s'està cuinant en directe i demostrant aquesta tècnica en qüestió, que si hi ha la innovació en aquest plat, tenint en compte que els últims anys la cuina catalana i la cuina en general espanyola ha evolucionat moltíssim amb noves tècniques, cuiners com en Ferran Adrià, que han potenciat aquesta creativitat gastronòmica, doncs s'han donat molt el tema aquest de show cooking, és un terme ja molt comú dins el món de la cuina.
Això pel que fa a la terminologia de show cooking, també hem dit que avui volíem aclarir què és una wine tablet.
Bé, wine tablet és una carta de vins presentada en tablet. Ara, precisament, wine tablet és una cosa que estem a punt de treure al mercat, un nou sistema de wine tablet. Són unes tablets que sortiran pràcticament gratuïtes pel restaurant i d'aquesta manera, abans d'entregar la típica carta escrita, s'entrega al client una tablet on pot veure els preus i si vol saber, té l'aspecte aquest visual, no? Pots veure la botella, pots explicar més la cata, si vols saber una mica de quina bodega és, les diferències que en una carta normal fora totalment impossible, ja que hi hauria massa text, d'aquesta manera a través de la tablet doncs es classifiquen els vins, perdeos, vins blancs, tenim el mateix, bàsicament la idea és aquesta, tenim tots els vins, però a part tenim la informació visual i podem tindre una cata molt més tècnica sobre un vi en concret.
A més, molt més fàcil d'anar completant i anar fent canvis, no? El fet que estigui en format digital.
Correcte. El tema de format digital, que un vi se t'acabe, automàticament l'elimines. Moltes vegades ens trobem a les cartes de restaurants que no ens fiquen les anyades dels vins, perquè d'aquesta manera no tenen que fer constantment el canvi d'impressió de carta, sí. No? Amb el format electrònic que tens és el concepte que en qualsevol moment se t'acaba un vi o desactives, se't canvia l'anyada, canvies la cata, molt més fàcil, no tens d'imprimir el paper i sempre està més actualitzat.
Entenc doncs que és un producte totalment recomanable per a restaurants, per al món de la restauració.
Sí, és un producte que, a part que potencia molt les ventes, ara precisament estem traient el que és un nou sistema de wine tablet que està enfocat bàsicament a les bodegues perquè les bodegues puguin regalar als seus clients als restaurants aquesta tablet. Aleshores sempre recomanen el vi d'aquesta bodega. Si ens n'anem al vi negre, doncs al moment que el client del restaurant premarà l'opció de vins negres, doncs sempre sortirà el vi recomanat d'aquella bodega. Aleshores és una forma que la bodega té de vendre directament als clients i potenciar les ventes en aquell restaurant en concret.
Aquestes doncs eren les dues terminologies que avui volíem apropar als nostres oients, aquest show cooking i d'altra banda aquest nou producte podríem dir que apareix al món de la restauració com és la wine tablet. Després de parlar d'aquests conceptes, ara sí, fem la proposta culinària de la setmana. Quin menú ens proposes avui, Enric?
Doncs bé, és època de bolets, que per fi han sortit, una mica en retard, però doncs farem dos plats
amb bolets. A més aquesta pluja haurà anat molt bé, eh?
Sí.
Per a les properes setmanes.
Suposem que sí, teòricament i aquestes setmanes són setmanes en plena producció. Jo tinc el restaurant amb moltes caixes de bolets, moltes vegades fins i tot no saps què fer-ni. I començarem amb una crema de castanyes, que és un producte també ara de temporada, sí. Amb botifarra negra, calamarset de putera, bolets i una reducció de cafè. Jugarem una miqueta amb aquests contrastos de mar i muntanya, aprofitant l'època de les castanyes. Faríem aquesta crema, que és una crema que ens quedarà molt suau, per fer aquesta crema que faríem és un sofregit de ceba i patata. En aquest cas, abans de fer la mòlio, ho faríem amb mantega perquè ens donava més suavitat en aquesta crema. Una vegada tinguem ja sofregida aquesta ceba i patata, i afegiríem la castanya pelada, lògicament, i aleshores sofregim una miqueta, afegim un caldo, un brou d'au, la deixaríem bullir, no gaire temps, uns 15-20 minutets, just perquè se'ns desfaci, i ja posteriorment el que faríem és triturar-ho, i si volem afegir al toc final una miqueta de crema de llet per lligar aquesta crema de castanyes.
Sí.
Aleshores tindrem aquesta crema molt ben colada, és important que es coli molt bé. Fins i tot si volem, després, una vegada ja la tinguem totalment colada, podem agafar unes quantes castanyes ja cuites al forn, laminades, i afegir-li. Aleshores el que faríem és saltejar un calamarset de putera, remarcar que el calamarset de putera és molt diferent en gust sobre el que és el calamarset d'arrastre, no? El calamarset de putera és un calamarset que sí que és, econòmicament és molt més car a l'hora de comprar-lo, però el fet que estigui pescat en canya canvia moltíssim de gust. Saltejaríem aquest calamarset amb l'oli ben calent, aleshores afegiríem uns bolets, podrien ser uns ceps o una pota de perdiu, una miqueta de bolet que tinguem ens quedarà bastant bé, no? Donem aquest toc de saltejat i afegim una miqueta de botifarra negra sense la pell, esparracada, i això, o sigui, tot aquest conjunt ficaríem damunt de la crema de castanyes, i el que faríem és, per desgrassar aquesta paella, agafaríem un cafè i aquest toc amarg el desgrassaríem amb aquesta paella, no? I ficaríem aquest puntet de cafè que ens quedarà molt bé amb aquest contrast amb la botifarra negra i el calamarset de putera. Tindríem una crema, una sopa, sobretot els plats de cullera, que potser ens costen més, molt, molt original, diferent, i que ens torna a reintroduir tot, sobretot amb aquests plats, no, de cullera, que crec que són extraordinaris.
Una crema de castanyes amb gustos molt d'aquesta època, com estàvem dient, d'aquesta època ja del novembre, de la tardor, que estem a punt d'entrar. D'altra banda, segon plat.
Doncs bé, en aquest cas hem agafat el conill, un altre element que consumim poc i és molt important també, o sigui, una carn molt bona. I el que hem fet en aquest cas és fer un contrast entre un primer plat i un segon, i és una coca d'ou de reig amb un costellam de conill i olives negres, que faríem és bàsicament una massa de coca, podria ser una massa típica com la de Sant Faina, uns 500 grams de farina, uns 30 grams de llevat, sal, un vas d'aigua i un decalitre d'oli d'oliva. Ho amassaríem bé, l'estendríem ben fina i aleshores la faríem al forn. Després el que faríem per un altre costat és, si encara trobem una mica de ceba tendra, la sofregiríem bé, si no la ceba seca, ben sofregideta, l'estendríem damunt d'aquesta coca i faríem el que diguéssim com si fos una coca de Sant Faina, però només amb la ceba tendra. Una vegada ho hem tret del forn, agafaríem aquest bolet, que és el bolet per excel·lència de l'ou de reig, és un bolet que és cas,
sí.
Aleshores és un bolet que és recomanable menjar-lo cru, ja que està boníssim, el laminaríem com si es tractés d'un carpaccio, el ficaríem a la part posterior d'aquesta coca encara calenta, aquest toc de calor ja ens farà que ens canviï una miqueta el gustet, agafarem un costellam de conill, el que faríem és saltejar-lo amb una miqueta de sal i pebre i oli d'oliva, una vegada el tinguéssim ja saltejat, aquí sí que és important ja l'últim moment, aquest costellam, que faríem en aquest cas sencer, perquè el centre no ens quedés massa cuit, afegiríem una miqueta de mel del Montsec i una mica d'un fons de vedella, podria ser un fons, una salsa espanyola que coneixem, que ens donarà aquesta salseta, i muntaríem aquest costellam damunt d'aquesta coca. Aleshores, ja per acabar de manir el que és el conill i l'ou de reig, agafaríem unes olives negres sense pinyol i les podríem triturar amb una mica d'oliva o bé una tapenada, i tindríem un segon plat que és una coca totalment diferent amb un bolet impressionant.
Doncs un segon plat també diferent, la veritat és que dóna gust de tastar-lo, ara que ho estàs comentant, Enric. Ja passem primer plat, segon plat, ens queda doncs la part més dolça, com sempre diem, del menú, els postres.
Doncs bé, tenim una fruita que prenem molt poc, que és la mangrana, i no la prenem més que res pel tema de pelar-la, la feina que porta. Doncs una forma molt, molt bona de consumir-la és com si es tractés d'un suc de taronja, i la tractem igual que un suc de taronja,
sí.
La tallem pel mig i la passem per un exprimidor i ja tindrem aquesta sopa de mangrana. I el que faríem en aquest cas és barrejar-ho amb un plum cake de xocolata i un gelat de iogurt. Per fer aquest plum cake agafaríem 125 grams de cobertura de xocolata, 200 grams de farina, 200 grams de sucre, 100 grams d'ametlla torrada, 50 grams de panses, 50 grams de mantequilla, 4 ous, una mica de llevat i una miqueta de ron, si volem perdonar-li ja, si en aquest cas jo, el ron, si és per gent gran sí, però podem aprofitar el plum cake, que és un, diguéssim, que ens dona molts dies, sobretot si hi ha infants a la casa, que és un postre, un esmorzar fantàstic. El que faríem per un costat és muntar la mantequilla ben muntada i afegiríem aquesta cobertura de xocolata ja desfeta. Per un altre costat, poquet a poquet, aniríem afegint amb aquest muntatge un ou, després l'altre, anar fent així perquè se'ns vagi incorporant amb aquesta barreja. Una vegada ja tinguem tota aquesta mantequilla emulsionada, afegiríem el que és la farina, la mella torrada i les panses, que en aquest cas, que si volem afegir un ron, el que podem fer aquestes panses és macerar-les amb aquest ron. Aleshores ho ficaríem al forn uns 180 graus, 45 sí. minuts. El meu típic motlle de plum cake, no? I jo crec que el plum cake és una cosa que, sobretot en una casa, un dia ho fem un diumenge al matí i durant tota la setmana podem estar prenent el plum cake, ja que no se'n ressecarà si el tapem bé. Aleshores, el que faríem per muntatge d'aquest plat és ficaríem el plum cake, un gelat de iogurt que podem comprar damunt, i aquesta sopeta de mangrana, i tindrem un postre, sobretot també en aquesta època, molt calòric, ara que ja comença a vegades pel matí i apretar una mica el fred, serà fantàstic.
Un postre, com dèiem, molt bé pel fred i una bona idea per la magrana, que és veritat que ara que és època de magrana sovint en consumim pocs, bàsicament per la incomoditat d'haver de pelar aquesta fruita. El menú d'avui ja l'hem presentat, aquesta crema de castanyes, de segona aquesta coca amb conill i després de postres doncs aquest plum cake amb sopa de magrana. Amb quins vins podem acompanyar el menú d'avui, Enric?
Doncs bé, per la crema de castanyes hem buscat en aquest cas un vi blanc amb fusta, un Mi Senyora de la Sella de l'Olivera, és un vi fet amb macabeu, fermentat en bota, en criança amb mares, que ens recordarà el que és amb aquestes notes amb mantega, crema pastissera, estorrats, i és un vi que és extraordinari i aquest punt de llaminer que té ens pegarà molt bé, ens combinarà amb aquesta crema de castanyes. No sempre és important amb aquesta crema de castanyes, ja que tenim la botifarra negra, buscar un vi amb potència, que no sigui un vi massa fruitat, ja que té una mica de cos, per això sempre un vi amb criança.
Aquest pel primer plat, per la crema de castanyes.
Doncs hem agafat per la coca d'ou de Reig un Saó Expressiu 2007, del celler Mas Blanc i Jove. Sí. És un vi negre amb garnatxa negra, Cabernet Sauvignon i Llull de Llebre. Està fermentat en inox i criant-se en fusta en roble americà i francès. Sobretot és un vi potent, no? Amb aquestes notes a confitures, a cacau i a xocolates i uns petits gustos que podríem notar préssec i a mora, no? És un vi molt llaminer que crec que tampoc no ens matarà aquest conill amb aquestes olives negres i l'ou de Reig.
I ja ens quedarien els postres, podem fer alguna recomanació en aquest cas?
Sí, en aquest cas, com que tenim el plonquell de xocolata, hem buscat un vi negre dolç, el Racim Vi Madur Negre, també de la bodega de l'Olivera, que està fet amb garnatxa negra i túriga nacional. Sobretot notarem les notes a violeta, confitures i cacau, records a gerb i a pruna, no? Al ser un vi especiat, elegant i llaminent, pegarà molt bé amb aquest contrast d'aquest vi dolç amb la sopa de mangranès i sobretot el plum cake, que és un biscuit bastant consistent.
Doncs aquesta ha sigut la proposta d'aquesta setmana. Ho deixem aquí, Enric Millà, del restaurant El Dient de Vallfogona de Balaguer. Moltes gràcies per apropar-nos a aquest menú, per aclarir-nos, com sempre, aquests conceptes del món de la cuina i tornem amb noves propostes culinàries el mes que ve. Bon dia.
Bon dia.
Nosaltres també recordem als nostres oients que poden prendre nota de totes aquestes receptes a través de la pàgina web de UAU Ràdio, a l'espai de podcast. Podeu escoltar amb més tranquil·litat i paciència les receptes que cada 15 dies anem donant aquí als estudis de UAU Ràdio amb l'Enric Millau, també amb el Xavier. Aquestes són les propostes, com dèiem, d'aquesta setmana que trobareu a la pàgina web d'UAU Ràdio.